O referéndum o referéndum.
A proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
Catalunya, hem guanyat la selecció.
Ja té un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció.
No fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent.
I have a dream. One day, this nation will rise up.
Yes, we did. Yes, we can. Together, we will make America great again.
Huele a azufre todavía.
Cent passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
Benvinguts a 100 passes, sóc l'Aida Sanuy. Avui, la gestió europea de la crisi del coronavirus. Sobreviurà la Unió Europea a la pandèmia? Per la Unió Europea, la segona dècada del segle XXI ha estat una dècada de crisis en plural. La crisi financera del 2008, la dels refugiats i el Brexit. En aquest context, i envoltada per creixents tensions geopolítiques, l'erupció de la pandèmia del coronavirus ha desencadenat la darrera d'aquestes crisis. El considerable caos europeu en la reacció inicial va esclatar quan el primer ministre Antonio Conte, assediat per l'extrema dreta liderada per Salvini i Meloni, declarava públicament la decepció amb l'ajuda europea i reconeixia que només la Xina l'havia ajudat. També afirmava que cada país pel seu compte portaria la desaparició de la zona euro si no s'aconseguia donar una resposta ràpida i conjunta, perquè els ciutadans europeus no seríem capaços de respondre a per què és útil viure a la Unió Europea. Quines han de ser les respostes macroeconòmiques han fet inflamar les divergències en el si de la Unió. En especial, la proposta d'emissió conjunta de deute europeu, que tornava a dividir, com ja va passar fa 10 anys, al nord amb el sud. Per sorpresa de molts, però, a diferència del que va passar l'any 2012, els líders europeus decideixen aprovar l'emissió conjunta del deute, un préstec col·lectiu de 750.000 milions d'euros per finançar subvencions i préstecs, el famós Fons de Recuperació Europeu. I dic per sorpresa perquè mai la Unió Europea havia finançat a gran escala les despeses dels Estats membres. Per primera vegada, la Unió Europea generarà dèficit fiscal per respondre a un xoc econòmic. Però no estem a la fi del camí, sinó al principi. La crisi no ha fet més que començar. Les xifres de caiguda del PIB són històriques i els desafiaments interns i externs s'han multiplicat. El coronavirus ha accentuat algunes tendències i ha situat a molts governs davant el mirall de les seves pròpies limitacions. Amb tot aquest daltabaix, és important analitzar l'escenari que es presenta, perquè en aquestes noves circumstàncies cal tenir nous elements en compte. I això farem en aquest programa amb dues convidades claus per parlar del tema, la Lídia Brun i la Mireia Borrell, expertes en economia europea. I també ho farem amb dos dels nostres col·laboradors habituals, en Miquel Vila i el Joan Miró. Comencem!
Cent passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
Abans de començar amb la nostra taula d'anàlisi, que avui serà sens dubte l'espai protagonista del programa, en Carles Badenes, doctor en Història Econòmica i col·laborador habitual del programa, ens explica en què consisteix l'acord europeu d'aquest juliol.
El passat 21 de juliol, després de dures negociacions, els líders de la Unió Europea acordaren una resposta conjunta a la situació de crisi sense precedents provocada per la Covid i els confinaments, i el Consell Europeu aprovava un pla dotat amb 750.000 milions d'euros del pressupost de la Comissió Europea i finançat amb endeutament comunitari. 750.000 milions que venien a sumar-se a un pressupost d'1,1 bilions d'euros per als anys 2021-2027, pressupost europeu, i a la continuació de la política de compres de deute públic del Banc Central Europeu, que està permetent ara mateix als estats finançar-se en molt bones condicions a interessos molt baixos, en marcat contrast amb la crisi anterior. El pla que es coneix com a Next Generation consisteix en un paquet de mesures amb tres pilars principals. El primer i el més important és el suport financer als estats membres per a la recuperació i la reparació econòmica. El segon, un conjunt d'ajudes a empreses en problemes i per estimular la inversió privada. I el tercer, el reforçament d'alguns programes claus per a fer front a la crisi sanitària, especialment en salut, aprenent una mica de les lliçons dels darrers mesos. El primer pilar és el més significatiu econòmicament, està protagonitzat pel que es coneix com el mecanisme de recuperació i resiliència i representa al voltant del 90% d'aquest pressupost, més de 650.000 milions d'euros. Ara bé, aquests diners no són incondicionals. D'una banda, la suma total de 750.000 milions d'euros es divideix aproximadament per la meitat, 52% correspon a subvencions i 48% a préstecs als estats. Els préstecs tenen associat un conjunt de condicions encara poc definit i plantegen els riscos d'augmentar un endeutament públic que ja en molts casos està disparat. Pel que fa a les subvencions, els estats, per poder accedir-hi, han d'oferir un pla de reformes a llarg termini i un conjunt de propostes d'inversions en què la digitalització i la transició a una economia verda serien, en principi, les prioritats clau. La distribució per estats membres d'aquests fons comunitaris es va fer seguint criteris de població, PIB per càpita i taxa d'aturats. A l'estat espanyol se li assignaren un total de 140.000 milions d'euros, que van ser molt celebrats, dels quals una mica més de la meitat, 72.000, correspondrien a transferències, la resta serien préstecs. La suma, en conjunt, representa al voltant del 28% de la despesa pública total no financera per a l'any 2019. És a dir, la despesa de totes les administracions de diferents escales de govern a Espanya, incloent la Seguretat Social, el Govern Central, evidentment, però també governs autonòmics i corporacions municipals, sense comptar-hi els pagaments del deute. Ara bé, cal tenir en compte que aquests fons es distribuirien en diversos exercicis, no arribaran tots d'una, i que no tots corresponen a subvencions, com hem dit. Si es té present que el 70% de les subvencions, del que són pagaments a fons perdut, estan compromesos per als propers 3 anys, això representaria al voltant d'un 3,5% del pressupost públic no financer fins a l'any 2024. Pel que fa a Catalunya, la xifra d'ajuts que podria captar no està clara. El govern català ha reclamat la gestió directa per part dels governs autonòmics, però també el que considera que li correspondria, que estaria al voltant de 30.000 milions d'euros a gastar en els propers 5 anys. Això equivaldria aproximadament al seu pressupost anual i, a més, el govern català ha nomenat també una comissió d'experts formada per 14 notables encarregada de definir els projectes per optar a aquests fons. De moment, el govern espanyol ha renunciat a sol·licitar la part corresponent a préstecs, ja que les condicions per a finançar-se directament als mercats són molt favorables, però a canvi d'aquestes ajudes a fons perdut ha presentat un esborrany de propostes de reforma, entre elles en el mercat laboral, en el sistema de pensions i en la demografia empresarial, a més d'altres relacionades amb recerca i desenvolupament o tecnologia. Veurem en què acaben traduint-se aquestes propostes de reforma i si, passada la pandèmia i la contracció immediata, no es produeixen noves exigències de reformes o exigències pressupostàries des de Brussel·les.
Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
Doncs ara sí, comencem la nostra taula d'anàlisi que, com us he dit al principi del programa, avui comptem amb dues especialistes en política europea, la Lídia Brun, que va ser assessora econòmica dels Verds d'Aliança Europea al Parlament Europeu, i amb la Mireia Borrell, doctora per la London School of Economics i experta en política econòmica europea. I també comptem amb dos dels nostres col·laboradors habituals, en Joan Miró, investigador de la Universitat de Milà, i en Miquel Vila, analista de política internacional. I amb ells quatre analitzarem quin paper està tenint la Unió Europea respecte a aquesta gestió de la Covid i si després d'aquesta pandèmia podrem conèixer a la Unió Europea com l'hem conegut fins ara. Hem tingut un estiu on al si de la Unió Europea hem vist divergències que comentava al principi sobre quines havien de ser aquestes respostes macroeconòmiques per part de la Unió Europea i es va tornar a evidenciar aquestes dues Europes com ara fa uns anys amb la crisi de l'euro. A molts tenins a la retina precisament doncs, la reacció que va haver per part de la Unió Europea llavors, ens ha sorprès bastant aquest acord i volem començar precisament la taula d'anàlisi per aquí. Volem començar aquesta taula d'anàlisi començant a analitzar aquest acord i per tant us pregunto, Lídia i Mireia, per començar, quins són per vosaltres els punts que trobeu més destacables d'aquest acord de juliol? Mireia, començo per tu.
Jo ho he seguit i ho he mirat des d'una perspectiva bastant optimista perquè la veritat és que no m'esperava un acord d'aquestes dimensions. Jo crec que estem davant d'un acord històric en el qual s'han fet dos passos que no s'havien fet mai i, a més, havien estat rebutjats a la crisi anterior, no? Un és l'emissió de deute conjunta o l'acord per l'emissió de deute conjunta i l'altre són les transferències fiscals entre països, que també s'havien rebutjat. És veritat que la Comissió Europea sí que estava emetent una mica de deute conjunt, però era una quantitat ínfima realment. I, per tant, jo destacaria com a, de manera optimista, aquests dos elements. Ara, si anem a la lletra petita, és veritat, i com has dit tu, que es va tornar a veure les diferències entre els diferents països, entre el nord, entre el sud, sobretot entre quatre països, no, els anomenats frugals, i la resta. I, per tant, si anem a la lletra petita, això es veu reflectit, no? Jo subratllaria que doncs de l'acord que va posar la Comissió a la taula fins al que hem vist al juliol després del Consell Europeu, s'ha reduït el nombre de subvencions i no només s'ha reduït el nombre de subvencions, sinó que jo crec que és important també destacar que s'han reduït amb aquells programes, per exemple, recerca, salut a nivell europeu, transició cap a una economia verda, que són els que realment són o podrien arribar a ser béns públics europeus, no? Per tant, des del punt de vista econòmic no té sentit que s'hagin reduït aquests programes, perquè doncs, externalitats positives, no, això fa que haguessin d'estar en un nivell europeu. Però des del punt de vista polític, si no es vol més integració europea o si es té por de la integració europea, com sembla que tinguin por els quatre països frugals, doncs llavors sí que té sentit, no? És a dir, es tracta de frenar una mica aquest ímpetu cap a la integració europea. I, a més, no s'ha parlat molt dels recursos propis, no? És a dir, com es finançarà aquest deute que emetrà la Comissió Europea. Per tant, a grans trets, optimista i sorpresa positivament, però també cal mirar la lletra petita.
Lídia, et pregunto a tu, com a assessora econòmica dels Verds al Parlament Europeu que va ser, i per tant també coneixes de prop com funciona la institució. Et pregunto si tu també ets com la Mireia en aquest sentit i com destacaràs tu d'aquest acord.
Bé, estic completament d'acord amb tot el que ha dit la Mireia, per tant intento complementar una mica amb altres elements, no? Jo crec que el que és més important d'aquest acord és precisament l'existència d'un acord que es produeix, no? I és el que ressenyaria. És el més important perquè fixeu-vos que, de fet, quan va començar a veure's que aquesta pandèmia comportaria una crisi econòmica important i que tindria una afectació molt asimètrica en funció dels països que afectés i en funció de com eren les seves estructures laborals i les seves estructures productives i com de resilients podien ser a diferents graus de confinament, el primer que es va fer va ser la Comissió Europea va permetre unes excepcions a les lleis de la competència i a les normes fiscals. És a dir, van deixar que els estats fessin mesures que normalment estan prohibides perquè distorsionen la competència entre les empreses dins del mercat únic i van deixar que els estats activessin la clàusula d'escapament general del pacte de creixement i estabilitat. A més, una altra, per mi, la resposta més diferent i significativa del que va passar el 2010-2012 va ser que en poques setmanes de veure's que això comportaria un endeutament bestial per part dels estats membres, el Banc Central Europeu va anunciar aquest gran paquet d'ajudes al programa de compra d'emergència de pandèmia o alguna cosa així, PEPP, amb les seves sigles en anglès, que el que va fer és va permetre tot aquest endeutament massiu dels estats a preus molt, 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 molt baixos. I, a més, vam tenir un tercer, o sigui, la resposta dels estats membres, la resposta del Banc Central Europeu i, a més, vam tenir un tercer acord que tenia tres potes. Un era un programa que es va inventar la Comissió Europea que es diu SURE, que d'alguna manera és subsidiar o subvencionar el cost que pugui tenir per als estats membres tots aquests programes de manteniment de l'ocupació, que a Espanya són ERTEs, però hi ha una tipologies similars a tots els països. Després hi havia un programa d'estímul a partir del Banc Europeu d'Inversions i finalment es va acordar una espècie de fons del Mecanisme Europeu d'Estabilitat per gastar en sanitat, no? Tot això ja s'havia fet i tot i així es va fer un acord fiscal on hi havia transferències. Per tant, per mi el que és més ressenyable és que va haver-hi com d'alguna manera una revelació de la Unió Europea de que no n'hi ha prou amb aquests mecanismes financers de subvencionar endeutaments que acaben sent molt asimètrics perquè hi ha posicions fiscals diferents i necessitats de finançament diferents, sinó que hi ha d'haver-hi una assumpció de responsabilitats col·lectiva fiscal a nivell europeu. Jo això és el que assenyalaria més enllà del que ha dit la Mireia, que estic absolutament d'acord que el fet de que hi hagi per primera vegada transferències fiscals significatives entre estats membres de la Unió Europea i que per primera vegada la Comissió Europea s'endeuti a aquest nivell, no? Per finançar-les, són dos desenvolupaments fonamentals, però per mi diguéssim, el que ressenyaria sobretot és aquesta senyal de continuïtat de la Unió Europea estar aquí per quedar-se i el fet de que ens endeutem. Ho estava buscant abans de que féssim el debat per dir-vos exactament les xifres, no? No sé, em sembla que va ser per primera vegada que la Comissió va fer una emissió de bons fa un parell de setmanes i va rebre 4 o 5 vegades més demanda dels bons que estava emetent. Va emetre bons a 10 anys vista amb tipus d'interès negatiu, a 20 anys vista a 0,13%. Molt barat, però d'aquí 20 anys vol dir que hi ha d'haver-hi Unió Europea d'aquí 20 anys per seguir pagant aquests bons que acabem d'emetre, no? Per tant, aquesta senyal de continuïtat, aquesta assumpció de responsabilitats col·lectives i després és veritat que és una resposta contingent a una crisi concreta, no és cap estructura permanent, aquest fons de recuperació, però sí que senta un precedent molt important. Ja no es pot dir en el futur que no es podia fer el que sí que s'acaba de fer ara amb el fons de recuperació.
Miquel i Joan, hola, que vosaltres no us he dit res encara, sí que us veig per aquí a la pantalla, però no us he dit res. Us pregunto a vosaltres també sobre aquest acord del juliol, quina opinió en teniu i que també m'expliqueu o si creieu que hi havia alternativa a la Unió Europea a fer un acord que no fos aquest i què creieu que
No, bueno, jo una mica d'acord amb el que han plantejat elles. Jo vaig dir quan va sortir en el seu moment, potser sí que d'entrada no ho veig amb tant d'entusiasme, sí que em va semblar que un acord, com deia allà a Chernobyl, great, no terrible, és a dir, per la situació que era en comparació també amb el que estan fent altres economies, com la que va fer la nord-americana o el que està ja començant a fer la Xina, doncs em semblava un acord que, òbviament, obria algunes portes, però en general crec que per la crisi que ens trobarem i que ja ens estan trobant, em semblava una mica modest, en el sentit, i sobretot per l'ambició de la situació. És a dir, jo el que veig és, i comparteixo molt amb elles, el que diuen, no? Que sap, és a dir, potser hagués sigut un bon mecanisme, un bon acord per la crisi anterior, però en costa de veure amb la natura de la nova crisi que no és només una qüestió econòmica, sinó que veiem que s'està desenvolupant també una qüestió en una vessant geopolítica i que, òbviament, les dues van relacionades i segurament també una qüestió climàtica. No sé si amb aquest acord potser el clima del debat es va estar a l'alçada d'entendre la situació que està. És a dir, crec que sí que el fet de l'existència d'aquest acord, com molt bé apuntava la Lídia, és justament una entesa de, hòstia, ha passat alguna gros i hem de fer alguna cosa, no podem seguir com abans, però crec que no hi va haver una consciència de lo gros que ha sigut el que ha vingut i el que encara està per venir, que veurem com acaba acabant.
Joan, la primera ronda d'intervencions.
Sí, a mi, d'acord amb les valoracions que s'han fet, només destacaria també que a mi em va sorprendre sobre com és el mecanisme de governança d'aquest acord. Els nous, quan es creen noves institucions o nous mecanismes europeus, sempre es fa una mica, tant en entorn, especialment en els entorns acadèmics, i qui surt guanyant en termes de relacions de poder institucional al si de la Unió d'aquests acords. I els països del nord europeu plantejaven que els fons que repartirà el fons de recuperació, que ells poguessin tenir un control polític sobre què es feia amb aquests diners. Fet que, sense estar jo d'acord, em semblava una demanda que des de la seva perspectiva podia tenir certa lògica i especialment podia tenir bastant suport polític domèstic. Al final això no ha estat així, si tots els estats del Consell Europeu, segurament els estats del nord, els més interessats, podran posar pauses de 3 mesos a la distribució dels diners si creuen que no s'estan fent implementant les reformes que s'han d'implementar a canvi de rebre les ajudes, però el control no podran vetar la distribució dels diners i aquest control queda en mans de la Comissió. I en aquest sentit, veiem que en aquest sentit sí que l'acord dona peu a una visió més supranacional de la Unió Europea més que una visió intergovernamental o d'arena internacional entre estats.
Bé, jo només volia dir ràpidament que en realitat és veritat que tal com has plantejat la pregunta, Aida, jo crec que tant la Mireia com jo hem anat a destacar lo positiu, però també volia dir que estic bastant d'acord amb el que ha dit el Miquel. O sigui, per mi el fons de recuperació havia de tenir un triple objectiu, no? El primer és el que dèiem, no? Una mica aquesta senyal política de cohesió i de continuïtat i de compensar. Si bé és veritat que amortiguar, diguéssim, el cop de la crisi ha estat sobretot assumit per part dels estats membres, doncs una de les coses que havia fet aquest acord era ajudar a repartir una mica el cost aquest. Però després és que és això, estem en posicions fiscals molt diferents als diferents estats membres i amb afectacions de la crisi molt diferents en diferents estats membres també. I se suposava que aquest acord anava a compensar una mica aquest risc de divergència de que després d'aquesta crisi Alemanya hagués pràcticament ni s'hagués despentinat i, en canvi, països com Itàlia o Espanya s'endeutessin molt més i haguessin després de tornar a aplicar mesures d'austeritat draconianes. I després la tercera és de fer d'estímul econòmic per la recuperació. Bé, si haig d'assenyalar alguna cosa positiu, és veritat que com a senyal de continuïtat i com a senyal de hi ha una assumpció col·lectiva de responsabilitats pot haver fet el seu paper, ni compensarà les desigualtats ni amortiguarà el risc de divergència dins de la Unió Europea, ni és un estímul suficient per sentar les bases d'una recuperació forta. Per tant, estic completament d'acord amb el Miquel, que és clarament insuficient i que probablement es va dissenyar pensant en que això seria una primera onada i ja està, i després ens en sortiríem i, per tant, seria un cop puntual molt fort, però després podríem ràpidament tornar a recuperar la senda de creixement o on estiguéssim i, òbviament, s'està veient que això, malauradament, va per llarg i clarament quedarà com un acord insuficient.
Us volia preguntar, a tu, Mireia, sovint a les persones que no som experts en economia i menys de la Unió Europea ens costa entendre què ha estat de diferent, diguéssim, perquè s'hagi fet aquesta resposta tan diferent a la de la crisi del 2012. I llavors et pregunto, quines condicions han fet possible ara aquest acord que no va ser possible respecte al 2010-2012, quan aquesta opció política va ser totalment marginalitzada? I pregunto, què ha canviat i quines condicions han permès aquest acord que abans no fos possible?
Sí, molt bona pregunta, perquè lligant amb el que dèiem, que potser el que diu la Lia, hem començat molt optimistes, i jo em mantenc molt optimista, perquè si mirem, per exemple, el gener, era absolutament impensable que hi hagués un acord amb emissió de deute conjunta, no? I no fa ni un any d'això. Per tant, hi ha hagut un canvi, jo diria un canvi de paradigma. Llavors, a la teva pregunta, què ho ha fet possible? Jo crec que amb una paraula seria Merkel, Angela Merkel, no? I desgranant-ho una mica, és a dir, vam veure que, em sembla que va ser per allà al maig, va haver-hi una posició conjunta o una declaració conjunta de Macron i Merkel on la seva proposta, que es va fer abans de la de la Comissió Europea, ja parlaven de l'emissió de deute conjunta i ja parlaven de transferències fiscals. Llavors, què li ha passat a la Merkel que ha fet aquest canvi, no? Perquè la crisi passada realment no... tot això no només era inexistent, però també impensable, no? Jo crec que, és a dir, que això és per anàlisis al futur, no? També per politòlegs, per economistes i politòlegs, els dos, no? Què ha canviat? Però jo crec que ja podem apuntar uns quants factors. Jo els categoritzaria en tres. Un és l'impacte econòmic. Impacte econòmic, l'altre el context institucional / legal i l'altre la narrativa. És a dir, l'impacte econòmic ha estat o està sent molt més gran que el de la crisi del 2008. Ara s'està parlant, crec, les projeccions econòmiques d'aquesta tardor de la Comissió Europea i estan dient que caurà el PIB un 8% de mitjana a nivell europeu. Mentre que, per exemple, si mirem el 2009, la caiguda del PIB a nivell europeu va ser del 4%, és a dir, ho doblem. A més, l'economia alemanya també ha vist com necessitava aquests diners, no? I això és el que ha apuntat la Lídia al principi de tot, quan ha dit que la Unió Europea ha deixat que els estats i els governs ajudin a les seves empreses. Estats com Alemanya, com França, se n'han beneficiat moltíssim d'això. I per tant, doncs, l'impacte econòmic ha estat molt més gran que la crisi anterior i Alemanya també l'ha viscut. No? Llavors, jo crec que això també ha impactat a la narrativa. És a dir, l'opinió pública, en general, no és tan contrària a ajudar una gent que ha patit la pandèmia que no pas el 2008, que era, hi havia aquesta narrativa moral que podem discutir si era bona o dolenta, jo crec que era nefasta, però la narrativa que hi havia llavors era que no ens havien portat bé, que els països del sud no havien fet bé. Ara, doncs, potser es podrà dir el mateix amb com s'ha gestionat la pandèmia, però la pandèmia en si no és culpa de ningú, és una pandèmia global, no? I també hi ha hagut un canvi de narrativa, curiosament, als economistes alemanys, una nova fornada d'economistes més joves, formats també a fora, que han aparcat una mica l'ordoliberalisme i no veuen les polítiques fiscals com un, bueno, com un pecat mortal, no? És a dir, que estan molt d'acord amb utilitzar polítiques fiscals per reactivar l'economia. I també, finalment, el tercer punt és que el context, jo dic institucional barra legal, és a dir, parlo del veredicte del Tribunal Constitucional Alemany respecte a la compra de bons per part del Banc Central Europeu. Ho va qüestionar, no? I això jo crec que ha posat en alerta no només Angela Merkel, sinó també molts altres líders europeus que ara mateix veuen els riscos legals de confiar massa en les polítiques monetàries del Banc Central Europeu i veuen que s'han de posar una mica les piles, no? Per tant, sí, jo diria Merkel i aquests tres factors que ho han fet possible.
Sí, jo n'hi afegiria, vull dir, és com tot procés social, no? Amb múltiples causes, etc. Jo crec que se n'hi poden afegir dos més almenys, que més o menys estan relacionats amb el que s'ha comentat fins ara. Un cert perill de desintegració ja fos del mercat intern o de la Unió Europea, que segurament no era real o no sabem fins a quin punt era real, però que els executius, els caps d'estat dels països del sud de la Unió Europea el van estar posant sobre la taula contínuament com a argument per intentar convèncer els països del nord que això era important, i l'argument és que si no establim nous mecanismes, els fonaments de la Unió estan en perill, etc. Aquesta narrativa, no sé fins a quin punt va ser important, però almenys es va posar sobre la taula i els seus efectes devia tenir en una Unió Europea que arribava debilitada de 10 anys de diferents crisis. I en segon lloc també hi ha el factor una mica de, podríem dir, de policy learning o d'aprenentatge de, bueno, el que es va fer el 2000, entre 2010 i 2012 no havia funcionat. Això era una cosa que a l'interior de la comissió de la gent que treballa a Brussel·les, etc., aquesta consciència més o menys ja hi era, i que, per tant, ja hi havia hagut un canvi una mica en el nivell de les idees sobre política macroeconòmica que dominen a les institucions europees.
Bé, jo sobre això també només afegir una cosa. També, com explicava la Mireia, el que es veia això al gener i la situació d'Itàlia, recordo la imatge que va donar la volta a tots els mitjans, que va ser dels avions xinesos aterrant a Roma. Vull dir, jo crec que tot això, és a dir, jo crec que més que aquesta és una diferència fonamental respecte a la crisi anterior a l'hora de presentar l'amenaça als països del sud o la perifèria europea respecte a la possibilitat de sortir-se'n. És a dir, ara tu tens uns actors geopolítics que, de fet, els tres cantons, tant Rússia com els Estats Units com la Xina, que, de fet, doncs, podrien tenir un interès més o menys manifest en aquesta desintegració. I ara tens un actor com és la Xina, que ja no és un actor extern, sinó que és un actor present dins la política europea, és a dir, que té, a nivell econòmic, a nivell d'inversions als països del sud, a nivell de l'est s'ha refredat una mica, però també està allà, a països com Grècia, ho hem vist, i això ha tingut efectes en la política interna europea, fins i tot s'han bloquejat algunes coses. Doncs imagineu-vos si no hagués hagut aquest acord. És a dir, clar, és que la reacció primera que va haver-hi va ser que els països europeus, aquella famosa proclamació dels alemanys, no? De dir, no podem exportar material mèdic fora dels nostres països. Clar, com aguantes això? Vull dir, això políticament no ho aguantes. És a dir, és que era una bogeria. Per tant, també els arguments era més complicat, i jo crec que aquest és un canvi important a l'hora de tenir en compte. Jo crec que una certa por de que, hòstia, és que estem obrint les portes a tothom que vulgui entrar aquí, perquè la gent marxarà com per potes.
Totalment. Jo crec que ara, no, que el que han dit el Joan i el Miquel m'ha fet recordar crec que era el The Economist, un article que deia: potser l'estratègia d'Angela Merkel és que canviar-ho tot per a que no canviï res, no? És a dir, ha vist que no està clar que la Unió Europea hagués aguantat ni econòmicament ni políticament una crisi com aquesta, no? Que és molt més gran que la del 2008 i que, a més, doncs, va portar a l'auge de populismes, no? Llavors, m'ha fet gràcia la idea de dir potser al final és conservadorisme polític pur i dur, de dir canviem-ho tot, però perquè no canvi res, no? Perquè la Unió Europea continuï estant al peu del canó, o almenys no se'n vagi encara més avall del que se n'està anant.
Us volia preguntar... Hem centrat molt el debat en termes econòmics, com és lògic, i m'interessa saber, més enllà de les conseqüències econòmiques, quines seran les conseqüències polítiques d'aquest acord i quins creieu que poden ser els actors que se'n surtin més beneficiats i quins, al contrari, doncs es vegin perjudicats. Lídia, començo per tu.
És veritat que és un exercici difícil, perquè és veritat que estem encara enmig de la situació, no? I fer aquest exercici de perspectiva, de veure quin sortirà reforçat d'aquí 2 o 3 anys, és una mica complicat. El que sí que em sembla que és interessant veure que es configuren diversos blocs dins de la dinàmica de la política europea, i és veritat que moltes vegades des dels països del sud tendim a simplificar-ho com una qüestió de països del nord austeritaris o frugals, etcètera, versus països del sud amb una sèrie de mancances estructurals que necessitem precisament perquè estem dins d'una unió monetària, econòmica, internacional, necessitem solucionar-los conjuntament amb altres països. Però penseu que una de les coses que més han conat les negociacions no ha estat precisament aquesta, i la de la condicionalitat macroeconòmica, que també, i jo crec que això ara agafarà més rellevància en quan comencin els triàlegs de negociació entre el Parlament Europeu i el Consell, però també ha estat l'aplicació de l'estat de dret, i tenim un eix molt important dels països de l'est encapçalats per Hongria i per Polònia, però no només, que d'alguna manera tenen molta por o no volen que estiguin condicionades les transferències al fet de respectar l'estat de dret dins dels seus països amb tota una sèrie de contrarreformes, entre cometes, il·liberals, no m'agrada gaire aquesta paraula, però no en tinc una de millor, de reforma del poder judicial, etcètera, etcètera, i que, de fet, i han aconseguit rebaixar, perquè la proposta de la Comissió Europea inicialment era que les transferències del pla de recuperació s'haguessin d'aprovar per majoria qualificada, i un dels condicionants era que els estats efectivament complissin amb totes les regulacions de l'estat de dret. I Hongria, l'Orbán, ja va aconseguir canviar-ho perquè s'aconseguís una majoria qualificada per aturar les transferències, que pot semblar un petit matís, però en realitat, com que és molt difícil construir majories qualificades dins del Consell, haver-les de construir per aprovar una transferència o per aturar-la, clar, el viatge és que, de facto, o es produeix o no es produeix, no? I, per tant, el que ha aconseguit l'Orbán és que es produeixi, i que si algú vol penalitzar Polònia per saltar-se alguna regulació de l'estat de dret, hagi de construir una majoria que en aquests moments sabem que no hi és, no? Per tant, sí que crec que m'agradaria posar una mica l'accent en el fet de que, ostres, tenim un problema gros que moltes vegades, des del punt de vista dels països del sud, com que posem sempre l'èmfasi en el tema de la condicionalitat macroeconòmica, que és important, eh? I ara també vull fer un comentari respecte a això. No parlem tant dels temes de l'estat de dret, però jo crec que el grup aquest de Visegrad es configura com un bloc important que és capaç de canviar les condicions dels acords, no? Perquè, clar, un dels problemes, no sé si era el Miquel o el Joan abans que ho ha comentat, o la pròpia Mireia, d'aquesta dificultat de governança multilateral, no? Que al final acaba fent que els acords siguin petits, siguin incrementals, que costin moltíssim de fer-se, no? En aquest context, i com que quasi bé moltes coses s'han d'aprovar per consens i per unanimitat, el fet de que hi hagi un sol actor que estigui en contra i que es pugui permetre aquest filibusterisme d'aturar l'aprovació d'un acord fins que no es compleixin les seves pròpies condicions, doncs també dona molt poder a aquest tipus de personatges com l'Orbán, com el govern polonès, que volen diguéssim, que els tractats en termes de, en matèria d'estat de dret no se'ls impliquin o se'ls puguin saltar d'alguna manera. Abans de, ja sé que m'enrotllo i perdoneu, però abans d'acabar, sí que vull fer referència al tema de condicionalitat macroeconòmica perquè hi ha hagut un desenvolupament interessant. Bé, jo estic d'acord amb la posició que està adoptant, que ha adoptat que, no, perdó, es votarà el dimarts, em sembla, el Parlament Europeu sobre el fons de recuperació que tendeix a diluir la condicionalitat macroeconòmica, em sembla que el Miquel en feia referència abans, no? Que està lligada al que es coneix com a semestre europeu, que són recomanacions que fa la Comissió Europea de reformes que tenen a veure amb la sostenibilitat fiscal, etc. Si voleu, hi entrem, però se't donaria per diversos podcasts parlar del tema aquest. Però sí que és interessant que això s'ha acabat convertint en una arma de doble fil, perquè precisament fa 2 o 3 anys, no, potser fa 1 o 2 menys, m'equivoco, però la Comissió Europea està posant dins de les recomanacions específiques per cada país en el marc del semestre europeu, no només recomanacions pels països del sud perquè apliquin reformes en un sentit de flexibilització, de regulació, austeritat, però també està posant condicions a països com Holanda, a països com Irlanda, perquè reformin els seus codis fiscals perquè deixin de fer dumping fiscal en els altres països. I m'ha semblat molt interessant com hi ha hagut aquest desenvolupament de, semblava que la condicionalitat macroeconòmica anava en una direcció, no?, dels frugals cap als del sud, de castigar-nos perquè no hem fet els nostres deures, però en canvi se'ls ha retornat una mica i veurem amb quina intensitat s'apliquen aquestes condicionalitats macroeconòmiques, sobretot tenint en compte el que jo he dit abans de la clàusula general d'escapament del pla del pacte de creixement i estabilitat. S'aplica en principi fins a finals del 2021, però després veurem què passa si hi ha una reforma de les normes fiscals després, etc. Però més aviat, perdoneu, ja per concloure i per respondre directament a la pregunta que m'has fet, Aida, crec que de guanyadors, clarament, i ho ha assenyalat abans la Mireia, la Merkel ha posat tot un capital polític increïble per la consecució d'aquest acord. Jo crec que la reputació de la Merkel potser l'ha cremat ja perquè és al final del seu mandat i és dir, mira, jo ja no opto una reelecció, per tant, cremo tot el meu capital polític per aconseguir això. Però bueno, s'ha demostrat que Europa es mou quan Alemanya decideix que Europa es mou. Per tant, clara guanyadora l'hegemonia a Alemanya. A més, ara coincideix amb la presidència del Consell Europeu que la té la Merkel ara mateix. Per tant, els acords que hi hagi de pressupostos també vindran d'alguna manera hospedats per Alemanya. I jo crec, diria que perdedors, no sé si perdedors, però almenys han cremat bastanta reputació aquest bloc dels frugals que van estar fins a l'últim moment intentant impedir que no hi haguessin transferències i al final se les han menjat i volien condicionalitat macroeconòmica i al final s'acabaran menjant una reforma dels seus codis fiscals perquè deixin de fer dumping fiscal.
Als dos politòlegs de la taula us pregunto conseqüències polítiques d'aquest acord, Joan.
En termes de conseqüències polítiques i de quins actors en surten reforçats o debilitats, uns clars perdedors són els partits euroscèptics del sud europeu, que tenen importància rellevant en els diferents estats del sud europeu. I no sé, i el que em tinc més dubtes és si els partits euroscèptics que tenen importància rellevant també als països del nord europeu, com sortiran d'aquest acord. És a dir, quina serà la capacitat dels executius dels països del nord per poder vendre que l'acord aconseguit el juliol com un bon acord i perquè no comporti el creixement de partits euroscèptics en els seus estats. Aquesta setmana llegia que una enquesta que a 3 països que aporten més del que reben el pressupost europeu, que és Alemanya, Holanda i Suècia. En els 3 hi ha una majoria per sobre del 50% de gent que estava a favor de les transferències fiscals i de l'emissió de deute comuna, però en els 3 també hi havia una oposició de més del 40%. És a dir, com no està gens clar com evolucionarà això. En aquests estats, la CDU Alemanya ha de canviar de lideratge, etc. Per tant, veurem com es desenvolupa, quines són les conseqüències polítiques de l'acord en aquests estats on l'acord està menys legitimat.
Sí, jo, en la mateixa línia que el Joan, Només apuntaria que, a més, clar, tenim el factor Covid, que jo crec que això serà un element important a tenir en compte a l'hora de com tot això s'acabarà, és a dir, quin efecte polític tindrà tot això. És a dir, perquè, clar, potser sí que els partits euroscèptics d'Europa del Sud doncs no faran servir aquest acord com a punt de batalla, però potser poden fer servir altres coses. És a dir, ara estem en un moment complicat per fer unes valoracions clares i de com, com el públic està, diguem-ne, adscrivint les seves opinions polítiques en els diferents temes, perquè hi ha molts temes i, de fet, hi ha un tema que és el Covid que s'està gestant. Vull dir, ara mateix encara s'estan comptant els vots dels Estats Units. No, semblava que el Trump anava a perdre estrepitosament perquè ho havia fet fatal amb el Covid. Bueno, acabarà perdent pels pèls, bàsicament. Vull dir, i no voldrem saber, és a dir, què hagués passat si la situació hagués sigut diferent. Per tant, jo veig d'hora, és a dir, i estic d'acord amb el que sobretot apuntava el Joan, és a dir, quines fractures això crearà al nord i sobretot a nivell geopolític també amb altres qüestions, com es va barrejant, quins interessos hi ha. Perquè també, és clar, és important aquí, com apuntava la Lídia, la relació entre els països de Visegrad i la seva relació que tenen amb Alemanya. És a dir, al final, a Europa a l'est és on moltes empreses estan, moltes de les cadenes de valor i de producció alemanyes estan deslocalitzades allà. Per tant, són països que tenen molta més influència sobre Alemanya que no els d'Europa al sud. I, per tant, doncs, clar, aquí són molt diverses coses que haurem de veure com s'articulen. I, repeteixo, estem encara en la guerra del Covid no ha acabat. Això va ser potser la primera batalla, però això encara està en marxa.
Anirem finalitzant d'aquí poc aquesta tertúlia, aquesta taula d'anàlisi, així que us demano que aneu pensant aquesta conclusió, però abans de demanar-vos les conclusions, m'agradaria preguntar-li a la Mireia en quina mesura creu que aquest programa de la Unió Europea pot donar lloc a llarg termini a noves formes d'integració fiscal europea.
Doncs bé, jo crec que és una pregunta clau i pertinent i diria que la resposta és depèn de la legitimitat d'aquestes mesures. És a dir, tenim Brexit que encara no se n'ha anat, però que d'aquí poquet suposo que se n'aniran, no? Però el problema amb Brexit va ser bàsicament que els britànics o una part majoritària dels britànics no veien les actuacions de la Unió Europea com a legítimes, no? Llavors, per tant, si aquestes mesures no es veuen, no s'acaben veient com a legítimes i no acaben sortint bé, doncs pot ser que això no doni lloc a noves formes d'integració fiscal europea. Què vol dir que acabin bé? Jo crec que vol dir dues coses, és a dir, les mesures actuals, primer el sud o els països que hi reben, no? Com per exemple Espanya serà una gran beneficiada, se n'hauran d'aprofitar molt bé. I sabem, per exemple, pels fons de cohesió, que costa molt absorbir els fons europeus, és a dir, costa molt que els països realment absorbeixin tota aquesta capacitat que se'ls dona des d'Europa i en facin un bon ús, no? I també costa molt que es gestionin els projectes europeus i es gestionin els diners d'una manera eficient i eficaç. Per tant, si no ho fan, malament, perquè llavors això també deslegitima aquestes mesures des del punt de vista dels països més escèptics, no? Els quatre frugals que dèiem. Si aquests països tenen un auge dels populismes, veuen que l'opinió pública doncs, no veu molt bé, no? O com deia el Joan, està més o menys dividida amb el tema d'anar cap a una integració europea més forta, doncs això també ho pararà, no? Per la banda positiva, com pot donar això noves, bueno, com pot portar una integració europea més forta? Jo crec que també dependrà de què faci el successor o la successora d'Angela Merkel, no? És a dir, quina posició adoptarà Alemanya, perquè crec que ho ha dit la Lídia al començament. Si Alemanya es mou, la Unió Europea es mou, però si no, doncs malament, sí. Quan parlem de noves formes d'integració fiscal europea, jo crec que és important dir, doncs, per exemple, l'emissió de deute, per això jo crec que ha estat tan clau i per això sóc en general optimista, perquè això ha de portar o hauria de portar a un increment dels recursos propis, per una banda, i també, per tant, a més poder fiscal per part de la Unió Europea.
Doncs ara sí, us demano aquesta conclusió que us he dit que penséssiu abans. Començaré per la Lídia, la teva conclusió d'avui. Si se'n pot treure alguna, perquè entenc que hem tocat molts temes i que per tant és difícil aquest exercici de concreta que us demano.
Hem tocat molts temes i molt interessants i cadascun d'ells donaríem per un podcast sencer i ja està, us agraeixo, aprofito que és l'última vegada que parlo per agrair-vos la conversa tan interessant que hem tingut. Diria tres elements de conclusió. El primer és el que acaba de dir la Mireia. Pot ser un bon precedent perquè la Unió Europea, efectivament, per funcionar, necessita, especialment la zona euro, d'una integració fiscal més forta, però perquè sigui un bon precedent vol dir que ha de funcionar. Per tant, això no pot quedar amb res o no pot quedar amb insuficient. Hem de realment treure el màxim partit del fons de recuperació per demostrar que això és un instrument que ha d'estar aquí per quedar-se. Però bé, sí que serveix de precedent, especialment hi ha diversos elements dins del pla de recuperació i també faria menció al SURE, el programa aquest es va dir de reaseguro de desempleo. No és exactament un subsidi d'atur europeu, però bueno, pot ser una primera pedra per construir un subsidi d'atur europeu. Per tant, pot ser un precedent, però ha de ser un bon precedent, per tant, ha de funcionar. La segona conclusió que volia dir és, em sembla que ho ha dit també abans el Miquel, que estem en una situació geopolítica complicada amb aquest món que ha passat de tenir una hegemonia americana inqüestionable, a multipolar, amb Xina fent aquesta espècie de, expandint-se a través d'aquesta espècie de soft power, ensenyant la puteta, enviant material d'ajuda mèdica a Grècia, a Itàlia, amb la seva nova ruta de la seda, etcètera, etcètera, amb Rússia cada vegada més enfortida en el seu espai geogràfic. Aquest jo crec que ha estat un element determinant pel fet de que precisament Alemanya canviés de posició i dir, ui, si Europa dubta, tenim grans poders que estan a l'espera de generar més inestabilitat i fer-nos caure. Per tant, hi ha d'haver una resposta contundent europea, però en tot cas aquesta inestabilitat geopolítica i aquest món canviant no s'atura i continua i encara és molt incert. No? Encara que guanyi el Biden, jo crec que hi ha coses que no es resolen de la pèrdua de poder hegemònic americà i veurem com reaccionen. I a tot això, també crec que el que ha dit el Miquel és importantíssim. Estem enmig d'una pandèmia mundial que encara no sabem fins quan durarà, quan canviarà les nostres economies, fins a quin punt canviarà les nostres relacions econòmiques, comercials, geopolítiques i la nostra societat en general, no? I com en sortirem, no, d'aquí. Per tant, és un escenari encara molt, molt obert i potser recuperaria una mica com a conclusió l'optimisme moderat del que hem fet bandera una mica al principi de dir, bé, la primera batalla almenys hem intentat posar els ingredients per solucionar-la amb solvència, però encara queda molta guerra per lluitar.
Miquel, com a home optimista moderat de la taula d'avui, la teva conclusió?
Optimista, molt moderat, és irònic, entenc. No, jo, mira, m'agradaria i també portar-ho una mica al meu cantó i recuperant doncs, el fil que ha deixat la Lídia. Justament, més enllà d'aquest pacte d'estabilitat que es va formar, és a dir, hi ha hagut altres elements polítics que s'han anat desenvolupant on hem vist on amb aquesta divisió europea s'ha mantingut. Jo aquí apuntaria en la qüestió geopolítica respecte a la Xina, en la darrera trobada que va haver, i també amb la qüestió de Turquia, és a dir, que veiem com Alemanya i França tenen posicions diferents. Per tant, clar, jo em remeteixo una mica al que dèiem, potser aquesta visió més escèptica en el sentit estricte de la paraula. Estem en una cruïlla on clar, la Unió Europea ha anat funcionant, diguem-ne, amb diferents pagats, amb work in progress, una mica cap aquí, una mica cap allà, però clar, estem en un moment que potser es demanda una cosa més profunda, és a dir, on existeixi no només una visió compartida de cap on es vol anar en un sentit polític, però també, òbviament, en un sentit de programa econòmic i en un sentit, sobretot, geopolític, del paper que es vol jugar al món. Jo això ara mateix veig que manca. De fet, que justament Merkel hagi hagut de salvar els mobles, com li apuntava la Mireia doncs, abans, i que és la persona que està marxant, és a dir, qui farà el seu paper i quin paper tindrà Alemanya, que jo crec que Alemanya té una posició molt dubitativa en moltes coses. I, per tant, doncs, veig aquesta mancança de visió i de futur i de programa de futur compartit i de paper al món, veig que això no està sobre la taula. Tampoc sembla que hi hagi cap actor amb legitimitat com per construir-ho, això és una cosa que està per construir. I clar, en aquesta situació tan complexa, al final el que sí que sabem, més enllà de la Unió Europea, és que tenim una cosa que són els Estats-nació i que, per tant, doncs, es pot veure un reforçament. Si no hi ha aquesta, diguem-ne, aquest futur compartit o aquest projecte realment en una situació que la crisi es vagi fent més forta i que hi hagi múltiples crisis, doncs pot donar també més peu doncs, a que al final la gent digui, bueno, doncs em quedo amb el que conec, que no és perfecte, però com a mínim sé qui són i m'expliquen, tenen una narrativa més clara, tenen unes idees més clares. I per tant jo crec que estem en aquesta disjuntiva que no vull dir que es resoldrà a curt termini, sinó que potser pot estar resolent-se durant una dècada o jo què sé. Però ho tenim això sobre la taula. Aquesta serà una conclusió poc concloent, però...
Joan, des de Milà, la teva conclusió.
Sí, en Miqui obre un nou programa en lloc de concloure, però en tot cas vaig fer la conclusió que tenia prevista. Bàsicament la idea de què em quedo del que ha passat els darrers mesos, posant-ho en la perspectiva dels últims anys, és que si bé és veritat, la Unió Europea porta una dècada en crisis, de crisi en crisi, i tant s'ha escrit, no, això, sobre la inestabilitat i les crisis de la Unió Europea, però també és veritat, potser s'hauria de començar a escriure una mica sobre la resiliència de la Unió Europea, perquè hi ha hagut moltes crisis, però la Unió Europea no només les ha resistit totes, sinó que a més a totes ha implementat reformes que han portat a nous mecanismes d'integració. I, per tant, una mica el que s'ha dit tantes vegades, però per això no deixa de ser menys cert, la idea aquella de Monet de que la Unió Europea es forjarà en crisis, potser a risc de semblar simple, però sembla que es va complint de mica en mica.
I Mireia, per últim, la teva conclusió per acabar amb aquesta taula d'anàlisi d'avui?
Sí, mira, molt breument. Jo diria... l'acord és un canvi de paradigma i, per tant, jo crec que ja s'ha de ser optimista. Dos, ull, amb la lletra petita i també amb els països frugals, amb els quatre països que hem dit que són més escèptics i que ho volen parar. Per tant, la metaconclusió seria, a mi m'agrada molt la frase aquesta anglesa de keep calm and carry on.
Doncs ho deixem aquí, això és tot per part nostra. Us dic adeu, als quatre.
Adéu,
fins aviat, gràcies.
A vosaltres, caldrà veure què passa amb la recuperació econòmica i amb la recuperació a tots els nivells de la Unió Europea després de la pandèmia, perquè sembla que aquesta reconstrucció afectarà no només a l'economia, sinó també a la política. Mireia, Lídia, Miquel, Joan, moltes gràcies i sobretot Lídia i Mireia esteu convidadíssimes a futurs programes per parlar del tema, perquè això portarà cua i nosaltres estarem aquí per poder-ho analitzar. Això és tot per avui, ens escoltem al proper 100 passes.